Ara, quin és l'estat del transport públic en uns dies complicats per la vaga de Renfe? Connectem amb el Transmet, amb la Judit Cabrera. Molt bona tarda.
Bona tarda des del Centre d'Informació Transmet. Dimarts també complicat, en el que seguim destacant alteracions per la vaga que continua convocada a Rodalies Renfe, però que avui l'afectació es torna a ampliar tot el dia, sense franges horàries, amb els serveis mínims establerts pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Recordem que aquesta convocatòria afectarà també demà dia 7, aquest cop sí en franges horàries de matí, migdia i tarda nit, i els propers dies 7, 8, 11 i 12 d'octubre a les 24 hores. Això sí, sempre amb serveis mínims establerts. I pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, podem parlar de normalitat i no destacar més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Ara sí, un cop actualitzats amb quin és l'estat a les carreteres i el transport públic, és el moment per l'entrevista. Avui al Connectats ens visita la Judit Temis, una artista badalonina d'arts plàstiques formada al Centre Sant Lluc de Barcelona i a l'Escola d'Art Pau Gargallo. Des del barri de dalt de la vila de Badalona deixa volar la seva imaginació i creativitat per elaborar les seves obres caracteritzades per l'explosió de colors. Judit Temis, molt bona tarda.
Hola, què tal, què tal? No t'has atrevit a dir el cognom sencer?
No m'he atrevit, vols que ho provi?
Prova-ho, prova-ho, va, intenta-ho.
Temis Tanjoglus. Va,
molt bé, sí? Doncs.
Jo pensava que ho diria malament i dic...
Temis Tanjoglus, bé, bé.
Vale, Temis Tanjoglus. Aviam si per acomiadar-nos m'atreveixo, Judit.
Molt bé, molt bé.
I també ens acompanya...
No és tan complicat.
No, home, no. A més, ho tenim així apuntat en majúscules i separadet perquè no se'ns enredi la llengua.
Ho estic llegint i per això estava rient. I, bueno, quan pots comprovar, també, en vez d'una entrevista radiofònica, serà una entrevista radioafònica, perquè m'estic menjant un caramel per afinar una mica la veu.
Aquesta gola, aquest canvi de temperatura d'octubre ens passa factura. Aprofitem per saludar també el nostre company, Àlexis O, que t'acompanya als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Àlex, molt bona tarda.
Bona tarda, Alba. Bona tarda, Judit. Benvinguda.
Hola, què tal?
Judit, ara feia broma amb el cognom. Em deies, no t'has atrevit a dir-lo sencer. La veritat és que no m'atrevia. Però aquest cognom respon als teus orígens, entenc, no? Grec?
Sí, sí, sí. És per part del pare. Sí, per part del pare de la illa de Quios.
L'illa de Quios. I el teu pare quan va venir cap a Catalunya?
No, ell va néixer aquí. El que passa que els grecs... podien tindre doble nacionalitat, els homes, eh? Les dones no. Aleshores, el meu pare tenia doble nacionalitat, el meu avi també.
El teu avi...
I van vindre a parar perquè eren busos d'aquests que busquen coralls i esponges a roses, a Cadaqués. I ben bé, o sigui, el Temis Tanjoglus era... El meu pare tenia una germana gran que era filla, diguem, del matrimoni amb la seva mare, amb un senyor que es deia Michalakis. Aquest senyor es va morir, aleshores ell es va juntar, no es va ni casar, amb en Temis Tanjoglus, que era el meu avi, i d'aquí ve tot el resto de família que queda.
De... Sí? Ens explicaves, que eren corallers. Com arribeu a Badalona, a dalt la vila?
Doncs això, bueno, que és la meva àvia, que arriba allà i que es passa, doncs, tot el temps esperant a veure els viatges que feia el meu avi amunt i avall amb les esponges i els coralls. I ja està, i d'aquí surt el meu pare, els meus tiets, que ja estan tots morts, el meu pare inclòs, i el resta de família que quedem de Temis Tanjoglus. I... Temis Tanjoglus, que us hi esteno, sencer.
Carai.
Sí, sí.
Tot, en uns de sol o tots dos, en primer i segon?
No, és Temis Tanjoglus, que us hi esteno, a Grècia. En aquí, quan van vindre els meus besaves, ho van retallar i van posar el que hi cabia el paper, que era Temistan Geòdols.
van fer la versió curta, eh? De fet, tu continues en aquest barri que es va establir la teva família.
Sí, continuo, però que usualment, vaig vindre a parar-hi, perquè abans de vindre a parar dalt la vila vaig estar vivint molts anys a la muntanya i altres llocs. O sigui, a Badalona és des de fa 20 anys que estic aquí establerta.
Que t'has tornat a establir aquí, a dalt la vila. I quins records tens tu de la teva infantesa?
A veure, si ho enfoquem així a nivell pictòric, perquè suposo que el meu personatge es veu a aquest nivell, doncs res, pintar les parets, les cadires, l'habitació, pintava tot. La meva mare estava desesperada, però molt bé, va ser ella que m'hi va impulsar, perquè ella també pintava, i era una senyora molt divertida. Aleshores em deixava tota la paret del passadís que la pintés de dalt a baix. I ja està, sense això, problema.
Això, Judit, era el somni de tot nen, eh? Qui no ha desitjat algun dia tenir una paret sencera, no? Que normalment els pares, nen, no pintis la paret, no me l'embrutis, i tu tot el contrari.
Sí, sí, em deia, pinta. Però això sí, pinta la paret, però no pintis les cadires.
Les cadires eren sagrades, no?
No, eren sagrades, però les acabava pintant. Fins i tot el piano vaig pintar, o sigui, tot decorat amb margarides, o sigui, una cosa preciosa.
La flor és molt important a la teva obra, oi?
Molt, molt. M'agraden molt les flors. He fet de floristera també, que usualment sempre m'han agradat molt els jardins i he estat molt en contacte amb els jardins. I les flors és que m'entusiasmen, el món vegetal.
Sempre així motius vegetals, ja des de ben petita, o també pintaves d'altres coses?
A veure, a mi m'agrada molt pintar cares. Soc molt de pintar rostres i fer retrats. De fet, vaig estar molts anys treballant per la Warner Bros i fent de retratista, molts anys. I m'encanten les cares, sobretot les mirades de les persones, totes les diferents, diguem, cultures, no?, mostrades en el rostre.
I et vas enamorar de l'art, vas voler dedicar-te professionalment, com dèiem al principi, t'has format al Centre Sant Lluc de Barcelona, a l'Escola Pau Gargallo, fèiem abans referència a dalt la vila, i és que aquest barri per a tu és molt important, perquè de fet també vas tenir la iniciativa d'un projecte molt important, eh?
Que era, de fet, la iniciativa va sortir de tot el que era l'associació de veïns. El que passa que sí que és cert que les portes de les cases que estaven tapiades, abandonades, diguem, doncs algú hi va pintar una creu, i quan arribava de nit em feia realment por, perquè creia que em sortiria el Ku Klux Klan. I fins que doncs va sortir aquesta idea de fer els oficis i pintar, realment il·lustrar que hi havia hagut a cada una d'aquestes cases tapiades. I aleshores, doncs, amb la col·laboració de tot el barri, comprant 4 pollastres a l'As un diumenge, doncs van vindre tots a colorejar allò. Aquí l'1, el groc, el 2, el vermell, i així. I vam fer una transmutació molt agradable del barri, que després va ser motiu com perquè les escoles i tothom ho vingués a visitar, i va passar de ser un barri cementiri amb creus a ser un barri de color.
I a més, aquest projecte tot va ser arran d'una carta misteriosa així, anònima, que vas rebre, no? Que es va...
No, aquest projecte fa anys va sorgir i vam pintar aquestes cases. El que passa que moltes d'aquestes pintures s'havien de restaurar i m'ho van proposar si ho volia tornar a restaurar, i vaig dir, hombre, que això costava uns diners, és clar, i arrel d'això, doncs sí que em vaig trobar un sobre, sorpresa, que va sortir per TV3, aquesta història d'uns diners que m'han deixat, o sigui, en l'anonimat, perquè restaurés aquestes cases, pogués comprar les pintures, saps? I a més, la idea d'aquesta història era realment com per parar, frenar, que tiressin aquestes cases a terra i les restaurin, perquè és part també de la cultura de Badalona. No només hi ha romans, sinó que també hi ha cases de pescadors, cases mitjavals, i sembla que tot, doncs, tot es basa com només amb els romans i prou.
I precisament és aquí, al barri on tu vius, on tu tens el teu taller, no?, on fas totes aquestes creacions, deixes volar la teva imaginació. Ara, si entréssim al teu taller, què hi veuríem? Descriu una mica el que veuríem. Obres mig fer, no?, suposo, molts pinzells.
A mi asseguda pintant, escoltant música o parlant amb algú, o amb l'entrada inveïda del que estigui fent, ara mateix trobaries culleres de bambú. Però ahir hi havia motxilles. Abans d'ahir hi havia paraigües i l'altre hi havia ventalls.
Déu-n'hi-do.
Sí, i aleshores, entremig de tota aquesta artesania, em poso a pintar i aleshores sí que em tanco de clausura, rotllo ermitanyo, perquè es pot emmerdar tot. O sigui, és una casa taller. Jo vic en una casa taller.
Tot es pot pintar, ja.
Sí, de fet, tota
les cadires també?
Sí, és que tota la casa sembla com mig museu, ja tothom ho diu. Sí.
Molt bé, tot molt color, perquè a banda també incenciaris, també pintes, oi? De fet, ara que feia referència als paraigües, vas fer una exposició també aquí a Badalona, i de màscares també, i paraigües.
De tot, he fet exposicions de sabates, de paraigües, de ventalls, però també, el que a veure, també sóc escultora. Aleshores vaig fer un projecte molt maco a l'Espai Betúlia, que va estar molt bé, entre el Brossa i la Maria del Mar Bonet. Em van situar per allà al mig i va estar una exposició estupenda, també parlant de les paraules. I, bueno, que va ser com un projecte que em va donar a mi un 15, com perquè després em validessin la meitat del que eren assignatures de ceràmica.
I deies ara que estàs al teu estudi pintant, escoltant música o parlant amb algú. Prefereixes aquesta intimitat de l'estudi o de vegades, Judit, també dius, vaig al carrer i...
Això no és intimitat de l'estudi, al contrari. Això és estar com quasi treballant en la puta calle. No, sí, estic a disposició de tothom. Estic allà, a veure, tampoc no m'agrada sentir que estic molt sola pintant. Estic sola pintant, però estic al costat del carrer. Abans, quan anava amb un estudi, sí que em quedava realment aïllada. Però a mi m'agrada estar així sentint la gent que em passa pel carrer, el gos que borda, l'ocell que canta, això, els nens que passen, perquè és un carrer que no passen cotxes ara, saps?
L'ambient del barri, no?
Exacte, l'ambient del barri.
I de fet pintes per saber què pintes tu en un món com aquest.
Aquesta frase me l'heu tret de mi mateixa.
Explica'ns què pinta la Judit Temis en un món com aquest.
A veure, es pot pintar tot i amb una cosa tan senzilla com és pintar, pots transformar el que vulguis, des de la teva cara, el teu cos, la teva casa, el moble, la teulada, la bicicleta, el cotxe, el que vulguis, i no cal fer grans canvis de grans coses. Per exemple, molts pobles dels que hi he estat, doncs han acabat les cases decorades. Normalment acaben decorades. I les coses canvien molt amb un toc de color diferent. Canvien molt.
De fet, també ho hem vist a mig de la natura, algunes roques que vas pintar multicolor, i aquesta combinació d'obra pictòrica en mig de la natura és molt espectacular.
Sí, i moltes coses, i també he fet escultures amb sorra de mar a la platja, i mandales amb pedres, i... esclar, és que tots formem part de tot, la natura és molt important. A veure, ja sé que hi ha pintors que pinten monstres i és interessant també veure els monstres, però, ai, anava a dir una paraulota. però caram, la natura és molt, molt important i està desapareixent, i nosaltres som natura, aleshores jo prefereixo reivindicar la bellesa. Els meus monstres me'ls menjo i els paieixo jo, i ja està.
També els viatges, com per exemple a Cuba o la costa grega, són alguns dels temes que també reflecteixen algunes de les teves pintures. Això de viatjar t'inspira molt, també.
Home, és que qui no l'inspira a viatjar? Vull dir, quan no viatjo, de veritat viatjo amb el cap, amb l'imaginació. Viatjar, ho hem de fer tots, viatjar. O sigui, encara que sigui mentalment o al fons de l'esperit, viatjar és canviar i veure les coses des d'una altra perspectiva, i també ser conscient de tot l'entorn que ens envolta. A mi el que realment sí que m'atreu és el mar, els cels i les aigües. El mar, no? El mar són les emocions, i de fet, vull dir, m'atreu molt tant l'aigua com les emocions, com el que transmeti emocions.
Tècnicament utilitzes molt l'acrílic, també d'altres materials barreges amb la pintura, les teves creacions?
Sí, de tot, i enganxo sorra volcànica, mira, ara en tindré molta, saps?
A la Palma, ara...
Sí, la Palma, oi, mare meva, quin nom, eh? El mal passo. Bueno, veus com les paraules. Sí. Doncs sí, amb sorra, amb fulles de senet, a vegades, amb pètals de rosa, pit i viní, i puc enganxar moltes coses, treballo amb molta tècnica mixta. I sobretot amb la base acrílica. Abans pintava l'oli, però l'oli, gràcies, han canviat la fórmula, perquè la trementina es menja els globus rojos, i realment jo pillava unes anèmies de nassos.
I el segell, Judit, també està en Jotius? Quin seria? Glus? Quin seria aquest segell, que, com tot artista, no?, que té el seu segell?
A veure, això ho diuen, ho ha de dir l'observador, l'espectador, no jo. Per mi, vist des de mi, sóc una persona que busca molts camins diferents, que no estic en un estil, però sí que té el segell precisament d'aquesta búsqueda, perquè les meves exposicions semblen col·lectives, de la quantitat de varietat d'estils, de búsquedes, de tot, però sí que és el color. El color és... el color i bé, i les cares. La gent ja sap distingir els meus quadres, no sé com dir-te, és com un desigual, saps?
Abans deies que el color ho canvia tot, tot es pot pintar, dius la teva cara, i és que de fet també fas body painting. Aquí el suport canvia molt, no? No és el mateix un...
Ara és millor, perquè és, millor. És com escultura en pintura, tot junt. Que ja et donen el volum fet i aleshores tu, la pintura es torna tridimensional i agafa vida, i és preciós, un body painting. Vull dir, em vaig fer una aquí a la Rambla, em sembla que va ser l'any passat, no l'altre, a una noia a ple novembre.
Ai, pobreta, devia tenir fred, no?
No, vam posar una estufa i tal. Parlant de coses, abans de que m'oblidi, el dia 25 de novembre al Conservatori de Badalona fem una performance junt amb un trio de vent molt bons, que es diuen Campmany, inspirat amb el barroc. Aleshores pintaré un quadre en directe, per qui vulgui vindre, és gratis, s'ha de demanar per internet amb antelació, i pintaré un quadre barroc que em compra a l'escola per penjar-lo allà i deixar-lo fixar.
De fet, això no és la primera vegada que ho fa, Judit, això de pintar una obra teva en públic, no? Perquè de vegades també barreges la creació de l'obra pictòrica amb la música, també aquest component teatral. És bonic, no?, mostrar aquest procés de creació que moltes vegades l'espectador, no?, les persones que valoren la teva obra, es perd, no?
A veure, mira, una cosa que em caracteritza, això sí que ho sé, és que el que m'agrada precisament és desencasillar les coses. O sigui, perquè la pintura, perquè ha de ser sobre una tela i perquè ha de ser en una exposició, així com la música, perquè ha de ser en un escenari i perquè ha de ser sola, no? O en dansa. No, o sigui, es pot pintar amb vi mentre un balla, mentre un toca, o pots estar ballant, pintant i tocant alhora. O sigui, és que desencasillem les històries. Aleshores, per mi és molt més fresc pintar un quadre fent de públic, diguem, fent d'escoltadora dels músics, vivint en directe la música com a espectadora, vibrant-la i pintant el quadre, que no la música envasada, entens? Aleshores, el que vibres aquell moment tot és directe, tant per ells com per mi, i és doble energia, saps? I si hi hagués algú ballant, triple energia. I així, clar, és que l'art és això, que està viu, és un bitxo que està viu.
I amb tota aquesta trajectòria, Judit, no sé si tens algun o alguna artista, o més d'un possiblement, com a referents que t'inspirin o t'hagin inspirat a través dels seus quadres i les seves obres.
A mi m'entusiasmen els verdaders artistes, o sigui, les persones que han tingut fins i tot una vida d'artista, no els que ho han tingut com hobby, els que han viscut com artistes. Per exemple, en va temporades, un artista sempre és un mestre que vas aprenent, i jo no m'he quedat mai amb cap referent. Vull dir, el Mozart em va impactar molt en el seu moment, el Van Gogh, que dic jo, perquè com utilitza els grocs, el Van Gogh. A veure, el Picasso m'entusiasma molt, els dibuixos d'una sola línia, i bé, i cada matís, cadascú té la seva característica màgica, i de tots se n'aprèn, de tots. El Toulouse-Lautrec també m'agrada molt, els dibuixos que feia.
I d'artistes contemporanis, si ho poguessis fer, t'agradaria fer alguna col·laboració amb algú?
Sí.
Què proposaries, si et diguessin? Tens qualsevol persona al teu abast per fer una creació i fer la creació que tu vols. Què ens proposaries?
Ja han fet algunes coses, així, perquè a l'escola on anava, que pràcticament els treballs que presentàvem eren més contemporanis que una altra cosa. I treballs també efímers, saps? I que es feien i es desfeien al moment. O sigui, performance així contemporànies n'he fet moltes, fins i tot abans que això, a nivell de teatre. Vam estar, per exemple, amb un grup que es deia el CRA, que era un col·lectiu de recerques artístiques, i això que ara s'ha posat de moda, el Gran Hermano, no sé què, aquesta tonteria. Fa anys que ho fèiem nosaltres, ens tancàvem als llocs, i a partir d'allà començàvem a barrejar les arts, i era, allò sí que era contemporani, perquè mentre un estava pintant, el que era músic pintava, i jo estava fent música, no ho sé. Saps? I realment sortien unes creacions amb uns conceptes molt forts, vull dir, potser treballàvem sobre l'oci o sobre, jo què sé, diferents temes, doncs, que estaven, per exemple, les guerres, i vam posar tot de teles a la plaça amb totes les bombes que trobàvem de totes les pel·lis del món, i la gent estava alarmada dient: què fan aquests aquí tancats? Perquè estàvem tancats. I per mi això era una obra contemporània, ja.
Mira, agafant aquest fil, parlaves ara d'aquesta performance. Aquest estiu també vas fer un mural molt xulo, un protesta de la contaminació dels terrenys del litoral i de l'especulació en contra del pla director urbanístic de les Tres Xemeneies, que precisament ara torna a estar de moda per haver si acull aquest...
Bueno, vaig fer, vam fer, jo vau només dirigir el mural. A mi em van avisar el Francesc Alfambra, els Verds, a veure si volia dirigir aquest mural i si volia, doncs, fer com el disseny del mural. El disseny el vaig fer, els va agradar molt, basat en la idea que tenien ells, i que em van explicar tota la problemàtica que hi havia. Ho vam anar a visitar i vaig dir: mira, aquí aquesta porta és estupendo a nivell visual, perquè queda just entre Badalona i Sant Adrià, i sempre hi ha aquesta carretera, sempre hi ha gent que està passant, i el tren, i es veu des de tot arreu, fem-ho aquí, i ja està. Però aleshores van vindre com 300 ajudants que no sabia què fer-los fer. Netegeu pinzells.
Et sobraven mans.
Uns pintaven i uns despintaven, saps? Jo al final vaig acabar amb un làtigo, quasi. Tu, pareu!
La directora d'orquestra.
Sí. Però bé, amb un matí va quedar xulíssim.
Al final l'art també és una altra eina per reivindicar, no?
Una altra no, és que ha de ser una eina per reivindicar, ha de ser-ho. El de dalt la vila ha estat útil l'art en moltes coses. També vam evitar, per exemple, que fessin un camp de golf. Hem evitat moltes coses. Amb l'art es diuen moltes coses que sense haver de matar ningú. O sigui, però s'arriba molt lluny. A mar s'arriba a qualsevol part.
Abans que feies referència al banc groc, sí. Per a tu, Judit, el teu color favorit seria el groc?
No, el meu tothom ja sap quin és, el blau Temis.
El blau Temis. Temis.
Tu ves a Can Boter i pregunta: blau Temis.
Val. O sigui, ja tens un color amb el teu cognom, sí, i tot, sí.
És el que la casa està pintada de blau Temis.
És molt badaloní, molt mariner, el blau.
Sí, bueno, és el blau elèctric, que es diu, aquest blau que està fet del blauet, aquest pigment que blanquejaven abans la roba, que posaven a les finestres de les masies.
I abans fèiem referència a la teva passió per les flors, eh? De fet, aquest any no ha estat possible fer les tradicionals catifes del Corpus, per aquest motiu, al juny de l'any passat, l'Associació de Corpus de Badalona et va proposar guarnir les façanes, no?, del barri de la Vila, i el teu perfil d'Instagram, que espero dir-ho bé, @judittemistanjogliusschaller, aquí podem veure...
Blues.
Ai, bueno, avui aprendrem.
Vinga,
va, Judit Temistanjoglus. Ara sí. Doncs en aquest perfil d'Instagram podem veure algunes de les teves creacions, ventalls, tot el que pintes, i també aquesta façana meravellosa, que suposo que era casa teva,
sí,
que vas guardar.
No era casa. Va ser casa i vaig dir: ets, amb la condició que la repintem de blauet. I van vindre i me la van repintar. Molt bé, molt bé.
Les roses aquestes que vas fer...
En paper, això, eh? En paper. Són clavells fets de paper de seda. Que vam estar amb una colla d'amics allà, jo vaig fer un taller de clavells de papers.
I les espardenyes penjades sóc fan, eh?
Sí, autèntiques. Són les que fan servir ells per ballar a l'Orfeo Badaloní.
I la Judit, quan no pinta, a banda del món de la pintura i la reivindicació a través de l'art i tot això, què fas? Tens alguns hobbies més? Com és un dia a la vida de la Judit?
És, o sigui, sorpresa des del minut zero fins al minut zero.
No planifiques?
Planifico mínimament, perquè si no, esclar, un avió més o menys ha de saber tindre llocs per aterrar en cas d'emergència. I a més que sóc una persona com molt... haig de ser molt ordenada per la meva feina, pel modus vivendi, viure de l'art no és qualsevol cosa. Però entremig, aquesta elasticitat que hi ha amb el temps, doncs igual hi ha imprevistos que prefereixo donar-los-hi pas a seguir no l'ordre que hi ha establert, no? Moltes vegades, doncs, venen idees que fan frenar tot l'altre i dius, para el carro, no? I em dedico a fer una altra cosa de cop i deixo l'altre una estona aparcat. Vull dir, per mi mateixa també per no cansar-me. Perquè, de fet, sóc la jefe, la corranta, la venedora, la representant, saps?
Tot el procés ho fas.
També, el més important que no sap veure la gent és les idees. Tindre les idees, o sigui, pensar idees per tirar endavant, per fer un projecte, per fer una història, per fer un producte, això és el més complicat. Després trobar la manera de fer-ho, bueno, ja és el següent pas, però tindre la idea... és el complicat, i a vegades me'n vaig senzillament a caçar idees, saps? I ja està, i procuro combinar algo realment artístic amb el que és l'artesania, perquè l'artesania per si sola, ja sabem que fa anys que la faig, però no és el meu objectiu. El meu objectiu és l'art, tindre, guanyar temps per pintar quadros.
I aquestes obres les podem, si algú està interessat en una obra teva, on es pot adquirir?
Ara de moment a casa meva, que és una...
Truquen a la porta, que vagin a dalt la vila, piquen, pregunten per la Judit Temis i...
Jo que m'avisin abans, perquè a més no tinc ni timbre. Apa, no.
Amb la mà, a cop de porta.
Sí, no? M'agrada això, mai he volgut timbre. Així sé qui ve, així de clar t'ho dic, d'oïda. Sí, sí. Ja està, no sé. Judit, a veure, m'agradaria...
Digues.
Això del conservatori, recalcar-ho, perquè és, si voleu veure com es pinta un quadre en una hora, a nivell ràpid.
Tens ja la idea, més o menys, el que pintarà?
Sí, sí.
Fes algun esbós abans o no? Tot sortirà al moment.
Ho tinc al cap, sempre.
I es projectarà aquell dia, aquella hora?
No faig mai esbosos, Vull dir, només amb algun client, però mínimament l'altre dia, feia anys que no feia un esbós, en vaig fer un sobre una tapa de cartró. Jo vaig presentar amb un senyor que és dels vins de l'Ella, que ja veureu, ja en parlaré un altre dia, obre una botiga molt interessant, en un lloc per anar a catar vins, i en allà doncs hi vaig a pintar un mural també, i li va encantar, perquè... però estava fet així sobre cartró. I és el que dic, és que a vegades em porta més feina fer l'esbós que fer la paret. Si haig de cobrar les dues coses, vale, si no vaig directe al mural, t'explico la idea i punto.
I de fet has col·laborat amb més d'una botiga de Badalona, a l'hora de fer murals i això, amb el bon rotllo també.
Sí, amb el bon rotllo, clar, van al·lucinar perquè els hi vaig decorar a l'interior de la cuina i vaig dir, no, és que el color l'han de tindre els cuiners i no el públic, els que treballen. Clar, aleshores vaig posar la cuina és art i uau, els tios es van quedar, hòstia, ens has pujat el llistó, saps? I després també, doncs, en l'Albert Granel, allà, no, com es diu, el carrer Guifré dels Arbres, també, doncs, vaig dir, seguim una línia així de reciclatge i ho hem fet tot amb cartró, tots els cartells estan fets amb cartró. I la Maria Neus, que és la mestressa de la casa, em deia, ui, és que aquí al mig hi ha una columna que m'empipa molt. I al final resulta que ja mai més és una columna, és un arbre, guapíssim. Saps? Ara és el motiu guai de la botiga, l'arbre. La columna se n'ha anat.
Hi ha algun lloc, Judit, que et faria il·lusió poder fer alguna exposició, alguna performance, que encara no hagis pogut fer-la?
Sí. M'agradaria, doncs, per exemple, m'agradaria molt a la Fundació Miró, algun lloc així, saps?
Escolta, aprofitem i fem crida, no?
Sí, sí, els hi vaig donar un toc, però m'agrada molt perquè considero que és una sala molt mediterrània, amb oliveres, i està allà a Montjuïc, és, no sé, m'agrada molt com a estructura, i a més té com diferents espais molt variats. No, ho trobo que allà dona molt de sí, no? Molt de joc.
Judit, en aquesta secció sempre acabem demanant-li al nostre entrevistat que ens recomani una cançó i que ens digui per què. Ens pots dir quina has triat tu i per què l'has triat?
A veure, he escollit una cançó que tocarà un grup que no són els que l'han creat, el que la va crear és en Jaume Sisa, que és un amic meu, d'una època que, diguem, al final del hipisme... I m'agrada molt perquè és de les poques cançons que parla dels dibuixos. D'un dibuix, parla d'un dibuix. Però un dibuix molt especial.
Doncs
un
escolta,
dibuix que hem fet tots.
Fet a mida aquesta cançó gairebé, per
sí,
tu.
Sí.
Judit Temis, Àlex Sisó, des de Badalona, moltíssimes gràcies. Un plaer aquesta entrevista.
A vosaltres, eh?
Per conèixer tot l'art de la Judit, que no és poc.
No, no és poc, no.
I el que queda, eh? El que queda.
Que la perfil, queda, uau!
I el que queda.
És que em falten vides, em falten vides.
Molt bé, gràcies, Judit.
A vosaltres, merci.
Adéu, Alba, bona tarda.
Adéu-siau, molt bona tarda. Ens acomiadem d'aquesta entrevista amb aquesta cançó recomanada per la Judit.
Amb un tros de carbó i un tros de cuiro vell dibuixem un senyor sense llana al clatell.
Dibuixa, dibuixa!
Posa-li flors al cap i un trajo de nylon i uns guants de pell de gat i una etiqueta al front que digui jo sóc l'home dibuixat, el que no té cap ni os. D'homes dibuixats com jo en trobareu ple aquest món. Per acabar de fer la teva obra d'art, dibuixar-li com jo, cada dia en deixen bé.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
I quan falten 20 minuts per les 6 de la tarda, és temps de parlar de ciència. Avui ho farem amb la Núria Salan, la presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, que ens continuarà il·lustrant sobre els metalls. De fet, aquesta tarda abordarem el bidó d'alumini i la patent de la murciana que el va crear fa un segle aproximadament. Núria, molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
Molt bé, m'agrada això de parlar d'inventores i de patents d'inventores de fa un segle, que a vegades ens costa recordar el paper de científiques, enginyeres i inventores en la nostra societat.
Clar que sí, clar que sí. Doncs mira, parlant de metalls, com que ja havíem fet un bon repàs de molts metalls, vaig pensar, anem a parlar d'alguna aplicació. Llavors, una aplicació que trobo fantàstica és la contribució que va fer la Victoria Pérez Rivas, que l'any 1919 va patentar un dipòsit que era un bidó, el nom exacte era bidon d'alumini per envasat i transport de líquids. La patent d'aquella dona va ser molt agosarada, perquè pensem que la primera empresa que va fabricar alumini a nivell industrial, vull dir, es fabricava alumini en laboratoris en petites quantitats, pensem que l'alumini, ara faig una miqueta, faig un kit-kat, tallo el d'això i ara torno. L'alumini, al segle XIX, era molt escàs i havia arribat a tenir un valor diverses vegades superior al de l'or.
Déu-n'hi-do, era un material molt preuat.
Sí, era més que res perquè no se'n sabia processar, no sabia fer el processat per obtenir-lo. Llavors, fins que no van venir Herold i tots aquests i van trobar maneres d'obtenir-lo d'una manera assequible, la poca quantitat que s'obtenia a nivell de laboratori sortia caríssima. I aquest és el motiu, la raresa, l'escassedat. Llavors, era més car que l'or en aquell moment i era, bueno, doncs, un material sorprenent, li deien la plata que sortia de la terra, perquè no trobaves mai alumini en forma de pepites, perquè només estava en forma de mineral i tal. Llavors, al segle XIX era diverses vegades més car que l'or, com deia, i a primers del segle XX la producció d'alumini, amb un primer procés, un mètode que va bé, el primer va ser el d'Herold i després va venir el procés Bayer, doncs amb el primer procés arribaven a fabricar 6.700 tones a l'any, que és una quantitat ara ridícula, ara se'n fabriquen milers de tones, dir centenars de milers de tones, hi ha molta facilitat.
Llavors, però clar, per aquell temps, no?, que venien d'aquesta raresa que ens explicaves, ja devia ser un gran salt.
Era 6.000 tones a l'any, era molt poqueta cosa per tot el món, comptant. Llavors, en aquest context de primers de segle XX, ella, el 1919, va i fa una patent d'un bidó d'alumini. La idea és un bidó cilíndric, però que pot tenir diferents diàmetres i diferents alçades i que té uns reforços paral·lels a les tapes, com una mena de costelles, unes barnilles, que ajuden a que el bidó mantingui la forma cilíndrica i que no es deformi per efecte de la pressió interna si arriba a tenir molt de contingut o el contingut a dintre és molt viscós o augmenta la pressió per la raó que sigui, per gasos o pel que sigui, no? Un líquid que en algun moment es descomposi per gasos, doncs es mantenia en la forma cilíndrica. I aquells bidons podien tenir des de 10 litres fins a 10.000 litres. Vull dir que era una patent agosaradíssima en aquell moment. I la propietària era, doncs, la Victoria Pérez Rivas. Digues, digues.
Perquè ens en fem una idea d'aquestes anelles que ens parles, podríem imaginar-nos una barrica on posem el vi feta
exacte,
de roure, aquelles anelles...
Els aros metàl·lics de la barrica que estan paral·lels al terra. Doncs aquestes costelles, aquests reforços, eren com els aros de les barriques. Clar, que posem, no?
Perquè en aquell moment, ens situem, 1919, principis de segle XX, entenc que aquests bidons que es feien servir per transportar devien de ser de materials potser com el ferro, no?
A veure, els que es feien fins aquell moment eren de ferro. Llavors els de ferro tenien diversos problemes. Un és que pesaven molt.
Clar.
Llavors això encaria el transport, ¿vale? Però a banda és que els de ferro permetien fer estafes, perquè es podia retallar una finestra, extreure el contingut i soldar un requadre de material fèrric i el bidot quedava aparentment com estava, només que potser estava ple d'aigua o ple d'una altra cosa més barata o amb la meitat del contingut que s'esperava. I es podia fer. Clar, a 1919 o fins a molt avançat al segle XX, la soldadura de l'alumini no era possible, per tant, aquell bidó no es podia, quedava com lliure d'estafes.
Eren bidons antirrobatori, perquè ens entenguem.
Era un bidó de seguretat, que no era la idea principal, però sí que va acabar sent un valor afegit.
Clar.
Aleshores, alleugeria el pes un 75% respecte del bidó de ferro i a sobre afegia seguretat. Home, a bodes amb convides, aquest bidó va tenir molt d'èxit.
Clar, per tant, no? Fent un resum, tenim un bidó que és molt més lleuger, per tant el transport és més econòmic perquè no tenim tant de pes a sobre, i a més té una assegurança d'alguna manera antirrobatoris, perquè el soldatge d'un material com l'alumini en aquell moment és molt més complicat que el del ferro.
I a més el comercialitzaven aquí a Múrcia també, que el director comercial de l'empresa era el marit de la Victòria Pérez Ribas, que sospitem que en bona part l'èxit d'aquesta dona és que va tenir tot el suport familiar.
Clar.
perquè bueno, va ser doncs això, una empresa familiar, doncs es venia com un producte que podia ser infinitament reutilitzat perquè es podia netejar, en tant que l'alumini era resistent a pràcticament totes les substàncies, per tant, amb una bona neteja a pressió podia quedar impecable i apte per tornar a transportar un líquid que encara que no fos el mateix que en el viatge inicial.
Per tant,
en aquest sentit, el ferro era més sensible a l'oxidació.
Clar, tenim el que a més és reciclable.
Sí, reutilitzable. No el tornaven a... Estem parlant de netejar i tornar a utilitzar.
Reutilitzable.
Era reutilitzable. No és que el funguessin i el tornessin a fer. No, la idea era el netegem com les ampolles de vidre.
Exacte.
Vale? Com les ampolles de vidre. Es renta i es torna a utilitzar. I els bidons de ferro s'oxidaven més i llavors havia, depèn de qui s'hagués transportat, era per desballestament. Vale?
Uh-huh.
Llavors, això va ser un valor afegit immens. Pensa que a 1919 l'acer inoxidable estava tot just acabat de descobrir. L'acer inoxidable es patenta a l'any 1914, per tant, a l'any 1919 és un producte molt rar, molt escàs, molt costós, i sí que amb el temps els bidons d'acer inoxidable han desplaçat els d'alumini, però en el context de l'època de la nostra inventora i fins a l'any 35-40 no va tenir
cap material que li fes competència.
No va tenir competència. Llavors, pensem que aquesta dona s'atreveix a patentar aquest article 10 anys abans de que hi hagi una empresa que fabrica alumini en grans quantitats, que va ser en 1929 a Savignànigo, ¿vale?
Uh-huh.
I va ser molt valenta. Mira, l'any que ella va presentar la seva patent, l'Escola d'Enginyeria Industrial de Barcelona, va sortir a les notícies perquè havien estat capaços d'obtenir un lingot d'alumini.
Ai, els refredats d'octubre.
Ui, perdona, que se m'ha anat.
No pateixis, Núria.
Perdona,
Estem situats a aquest principis de segle. Ens deies que l'Escola d'Enginyers de Barcelona havien patentat el primer lingot d'or, si no m'equivoco.
No, d'alumini. Perdona, és que m'he quedat sense veu.
Havien obtingut
el primer lingot d'alumini.
El primer lingot d'alumini.
I havien tingut al laboratori de l'Escola d'Enginyers, havien tingut un primer lingot d'alumini i ho van publicitar a les notícies com, bueno, a la gran fita de l'Escola d'Enginyers del moment, no? I va ser paral·lel a que aquesta dona patentés el seu bidó. Vull dir que és que mirant
el context... Va ser una pionera.
Va ser, exacte, molt de valor va tenir tot aquest fet, no?
I
bueno, llavors l'empresa que ho va comercialitzar aquí a Espanya és una empresa que es deia Zereb Aikrach, que dius, ostres, quin nom més raro, no? És García Pérez a l'inrevés.
Val, no sonava gaire murcià, no?
No sonava gaire murcià, és García Pérez García, és Zereb Aikrach, i és l'empresa que ho va comercialitzar. Clar, aquests bidons es van fer famosos arreu del món, es van utilitzar moltíssim per molts volums, i fins que no van venir, com deia, els bidons d'acer inoxidable i després, més endavant, els bidons de plàstic, no van tenir competència.
Doncs escolta, ens quedem amb aquest inventàs per l'època de la Victoria Pérez Ribas, d'aquests bidons d'alumini, com ho deies, per al transport de líquids.
Sí, bidon d'alumini per envasat i transport de líquids. Bàsicament el que es transportava en aquell moment eren melazes, eren productes químics per fabricar sabons o per fabricar dissolvents, però clar, eren productes costosos en aquell moment, no? I llavors que es mantinguessin inerts, que no s'alterés químicament el contingut perquè l'alumini no reaccionava amb aquests continguts, doncs també garantia que el producte arribava amb perfecta qualitat al punt de destí, no? Vull dir, va ser una fita impressionant. I el que em sap greu és que se'n parla poc. No del bidó, sinó de la persona que ho va fer possible.
Doncs,
que és la reivindicació que sabeu clar. Que sempre acabo fent en aquest tipus de programes.
I tant que sí, ens l'apuntem ben apuntada a la nostra memòria. Victoria Pérez Ribas, 1919,
molt bé.
La inventora d'aquest bidó de transport d'alumini que va suposar una revolució en l'època. Núria Sales, moltes gràcies per presentar-nos i recordar-nos.
I disculpeu l'atac de tos, són
no
les coses del
res.
Directe.
I tant, cuida't molt. Moltíssimes gràcies.
Vinga,
nosaltres ens apuntem la Victòria a la llista d'enginyeres i dones a recordar que han fet molt per la ciència.
En tenim moltes més. Vinga, fins
seguirem.
A la propera.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu-siau.
Cada tarda, de 4 a 6, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
La cadira buida.
I ja ho sabeu, aquesta setmana us estem presentant i recordant un grup de Terrassa, el Sense Sal. Aquest grup va agafar certa notorietat i va rebre el reconeixement de la crítica i del públic, i cada any va sent més gran. El 2010 van guanyar el Premi Enderroc del concurs Embrió. Un any més tard van ser semifinalistes al concurs de maquetes del Sona Nou. I el 2012 es van imposar al concurs de música jove de Palafolls i Malgrat. Més fites. El 2011, a més, van publicar el seu primer àlbum, Tardes de Sol i Préssecs. I un any més tard ja van editar un nou treball, Encara no ets aquí. D'aquest disc, precisament, escoltem avui la cançó que li va donar el nom, Encara no ets aquí.
La impaciència corre pel rellotge que està trist. Llàgrimes de gel, gin tònic blau. Gotes de llimona navegant.
Llums vermells de boira li senyalen el camió. Posa la tercera i mira pel retrovisor. Sonen les sirenes ben segur que farà tard. La llimona navegant. Cor sincer i honest despensa entre la ferralla i el metall profund i lent que ens deixa entre el món dels somnis i el mai mai. Mil bocins de ment perdent-se entre la beguda i l'espai perdut i buit d'amor que em queda i m'enfonsa ben avall.
créixer entre el món dels somnis i el mai mai.
No podré,
viu sincerament perdent-se entre la beguda i l'espai perdut i buit d'amor que em queda i m'enfonsa ben avall. Ja vindré, tornaré, cor sincer i honest despensa entre la paralla i el metall profund i dolent que ens deixa entre el món dels somnis i el mai mai.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El sistema d'Arts en Viu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar a les Arts en Viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és portar a taula la seva feina, no?
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte, l'hem gastat sempre, no? Sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del parque agrari como el pot hablaba.
El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Roots Blues Radio, el millor programa de blues. Tots els divendres a 11:15 de la nit, pel 91.6 de la FM i també per elpratradio.com. Si t'agrada la bona música, no t'ho pots perdre.
Loco, tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
Son las 6.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bona tarda, els parla Luis Rodríguez. L'Oci Nocturn reunirà la nit de dijous a divendres a les portes del Pont del Pilar amb un 70% de l'aforament. Bars musicals i discoteques funcionaran de manera molt semblant abans de la pandèmia, excepte que per entrar-hi s'haurà de mostrar el denominat passaport Covid o una prova PCR o d'antígens negativa, feta en alguna farmàcia homologada per garantir que el resultat quedi registrat a La Meva Salut. Per això, abans, la Generalitat haurà de tenir el vistiplau previ del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. També caldrà portar mascareta sempre que no s'estigui consumint. En el cas dels bars musicals, podran obrir fins a 2:15 entre setmana i les 3 de la matinada en caps de setmana i vigílies o festius. Les discoteques podran encara allargar-ho fins a les 5 i les 6, respectivament. Tret d'algunes breus reobertures parcials, l'estiu de l'any passat i el d'aquest, l'oci nocturn s'ha tancat 18 mesos des de l'inici de l'estat d'alarma a mitjans del 2020. Quarta jornada de vaga a Renfe, novament amb cancel·lacions i retards des de primera hora del matí. Segons l'operador ferroviari, fins a les 9 del matí s'havien suprimit 112 trens i han circulat un 47% dels combois, quan els serveis mínims decretats per avui eren del 85% a Rodalies durant tot el dia. L'empresa culpa els maquinistes per